Bé, avui tenim un tema molt interessant amb l'Héctor Perea, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, amb un treball d'investigació dirigit a la detecció i estudi de les falles actives en les zones de baixa tensió de la península Ibèrica i Mediterrània Occidental. Ell ens acabarà d'explicar tot això que investiga, ens parlarà del fracking, que és tot aquest tema que sabeu que vam tenir de problemàtica amb aquell famós projecte Castor, i li podem preguntar moltes coses en l'última mitja hora, quan li vulguis.
Bé, doncs gràcies, Dolors, per presentar-me. Gràcies per donar-me l'oportunitat de venir i doncs, explicar una mica tota aquesta temàtica dels riscos geològics i com es relacionen, no, amb l'activitat que nosaltres fem a la superfície de la Terra. Però bueno, abans de començar, deixeu-me que em presenti una mica. No? Jo sóc, com diu aquí darrere, investigador en formació, tot i que ja porto més de 10 anys dedicat a la recerca, però en aquest país, com tots sabem, a part de la crisi econòmica, també tenim una crisi a vegades de valors, no? I de considerar el treball, la recerca, el que estem fent nosaltres com un valor que s'ha d'explotar en aquest país. Com bé ha dit la Dolors, treballo al centre o a l'Institut de Ciències del Mar d'aquí del CSIC, a Barcelona, allà a la vora, davant del Port Olímpic. Estic concretament ubicat al Departament de Geologia i bueno, treballo dintre del que és un grup de recerca que ens dediquem a realitzar imatges del fons marí, tant sigui a partir de sísmica com a partir de dades de batimetria. Jo vaig estudiar geologia, vaig acabar l'any 99, després vaig continuar estudiant i vaig fer un doctorat, com ha dit la Dolors, doncs, especialitzat en falles actives, en zones de deformació lenta, és a dir, zones que es mouen molt a poc, no tenen res a veure amb Turquia, que es mou ràpid, o San Francisco, que es mou ràpid, o el Japó, o altres zones del món, sinó en zones que es mouen molt i molt a poc, però això no significa que no s'hi puguin produir terratrèmols i que no s'hi hagin produït terratrèmols. És una cosa que no ho tenim a la memòria perquè la memòria històrica de la humanitat és curta, però la memòria històrica de la geologia abarca milions d'anys. I això és una de les coses que jo m'he dedicat a estudiar juntament amb altres companys. Com deia abans, doncs jo tinc especialitat en tectònica activa, és a dir, les coses que s'estan movent avui en dia, més especialitzat en paleosismologia. Jo estudio el registre geològic per veure o esbrinar l'ocurrència de terratrèmols bueno, i altres coses, doncs, tot sempre relacionat amb això, falles actives que es mouen, terratrèmols, i veure quin és el registre dintre de la geologia. On he treballat? Doncs, bueno, bàsicament he treballat tant a terra com a mar. He fet estudis a les cadenes costeres catalanes, tota aquesta franja d'aquí va ser la part de la meva tesi. He estudiat a la zona del Solc de València, a les Bètiques, la zona d'Almeria, la zona de Múrcia. He estat també i estic encara treballant a Mèxic. He estat fent coses a Colòmbia, bueno, com deia, tant a mar com a terra. Vull dir, he intentat obrir els camps, no?, per entendre molt millor tot el que jo estava intentant de fer. I bueno, entrem una mica en el que és el tema de la xerrada, no?, que és precisament això de la geologia i l'actualitat. En els últims, podríem dir, mesos o el darrer any, que jo he estat més aquí, perquè fa 2 anys vaig tornar a estar 5 anys fora d'aquí de casa, de Catalunya, vaig estar treballant a Portugal. Llavors, en aquests darrers 2 anys, a mi m'han arribat de forma indirecta tot aquest tema i tot aquest rebombori relacionat amb el fracking, no?, o la fracturació hidràulica, correctament dit en català, i per causes directes, no?, tot això de la sismicitat induïda i el que ha passat aquí a Castelló amb la injecció del Pou Castor. No? Bueno, doncs en primer punt, per anar a seguir una mica la xerrada, us parlaré lleugerament de què són les fractures i què són les falles, què és el que es mou, què és el que genera terratrèmols i què és el que genera aquest perill. No? I també parlaré lleugerament de què són els terratrèmols. Més o menys ja tots ho tenim, però bueno, no està més tenir una idea una mica més científica, podríem dir. Després també parlaré de la sismicitat induïda, de què és aquesta sismicitat, de què causa o quines activitats humanes causen aquesta sismicitat, i al final parlaré de la fracturació hidràulica, explicant una mica també què és aquesta fracturació hidràulica, on la podem fer, quin tipus de roques explotem o es pot explotar, i també els riscos que això comporta i l'impacte ambiental que això comporta. I al final doncs, faré res, unes breus observacions perquè ens anem d'aquí pensant poder una mica més. No? I comencem. Bueno, el primer concepte que hem de tenir una mica al cap per entendre tot això que dels terratrèmols, tot això de la fracturació hidràulica, és veure què és una fractura. I una fractura no és res més que la separació d'una roca en dos blocs. Per entendre'ns col·loquialment, trencar una roca. D'acord? Aquest trencament es fa a partir de jo posar aquesta roca sota d'un esforç. És a dir, jo la vaig apretant, la vaig apretant, la vaig apretant, i arriba un moment que aquesta roca no aguanta més i es trenca. D'acord? Què és un esforç? Bueno, doncs un esforç és aquesta força que jo estic aplicant a la roca amb un punt. I aquest esforç té dues components. L'esforç normal, el que jo aplico sobre la superfície de la roca, i l'esforç de cisalla, aquell que fa que pugui haver lliscament en els grans d'aquesta roca. Sí? Si hi ha coses que no enteneu, a mi no em fa res, em pareu, em pregunteu i jo ho intento d'aclarir. El que m'agradaria és que sortíssim d'aquí tots amb una idea més o menys clara de què és això que estic parlant. D'acord? Per tant, si no ho enteneu, m'ho pregunteu. Dintre d'aquest esforç, podem tenir dos tipus de forces. Les forces de tensió amb les que jo estic estirant i les forces de compressió amb les que jo estic comprimint. No? També tinc una força de cisalla, aquest shear que diuen en anglès, no? Que és aquesta força que es produeix en el pla de lliscament. Aleshores, quan es produeix una fractura? Realment, a partir de les proves empíriques, no? de la recerca empírica, és a dir, experiència i repetició de les experiències, s'ha vist que les roques arriba un moment, depenent de quina relació d'esforços normals tenim, es trenquen, se supera el que se'n diu la força de cisallament, o l'esforç de cisallament. Aleshores, si mirem el diagrama, quan nosaltres estem en aquesta zona per sota d'aquesta corba, en aquí, estem en una zona que la roca està aguantant esforç però no es trenca. És a dir, la puc anar comprimint o la puc anar extenent fins a un punt. A partir d'aquest punt, que ens ve marcat precisament per aquesta recta cap a dalt, a partir d'aquest punt, si jo hi afegeixo més força, trencaré aquesta roca. Sí? Això és el que ens ve a dir una mica aquesta fórmula física, que l'anireu veient repetidament aquesta tarda. Però vull que, el que deia abans, que els conceptes us quedin més o menys clars. Què són? Doncs bàsicament tenim dos membres. Un membre que és aquesta força de cisalla, amb una banda. Quan jo supero aquesta força de cisalla, la roca es trenca, es fractura. I a l'altra banda tinc un altre component, un pèl més complicat, que són les forces que estan actuant sobre aquesta roca. En aquest primer punt tenim la força de cohesió. No és res més que aquella força que fa que la roca estigui junta. Normalment, amb una roca que està fresca, és a dir, que no està alterada, no està trencada, aquesta força de cohesió té un valor. Quan aquesta roca l'he trencat, aquesta força de cohesió es fa zero. Per tant, una roca que ja està trencada serà més fàcil de fer-la lliscar, perquè aquest valor zero, aquesta força de cohesió ja no existirà, d'acord? I per tant, el desplaçament es produirà amb més facilitat. A la segona part que tenim aquí és un quocient d'aquesta mu, que és el coeficient de fricció, que ens està indicant com de fàcil o com de difícil és que un gra llisqui sobre un altre. La fricció és el mateix que quan estem caminant o patinant sobre una pista de gel és més fàcil patinar, tenim una fricció baixa. Sobre una pista de muntanya podem caminar amb una certa facilitat, però a vegades també podem patinar fàcilment, depèn de com estiguem, no? la fricció o aquesta força serà una mica més baixa o una mica més alta i finalment si estem sobre asfalt, l'asfalt aguanta, per tant aquesta fricció encara serà més elevada. Aquest coeficient ens dona una relació d'això, d'acord? Normalment aquest coeficient per les roques varia entre 0,6 i 0,8 perquè feu una idea dels valors i el màxim i el mínim va de 0 a 1. Per tant, les roques tenen un coeficient de fricció elevat. I aquesta segona part del quocient és el que s'anomena l'esforç efectiu. Aquest esforç efectiu és una component de l'esforç normal, aquest que jo us estava dient, que està actuant sobre el pla, sobre aquesta superfície de la roca, no per lliscar, sinó que està actuant de forma perpendicular amb ella, d'acord? I en la qual hi actua també la pressió hidràulica. La pressió hidràulica no és res més que la força que està fent els fluids, podem dir aigua, podem dir gasos, en aquella porositat que hi ha dintre de la roca. Sí? Bueno, doncs ja tenim més o menys una definició de el que és aquest criteri de fracturació, no? Aquest criteri de Coulomb mort. Una vegada sabem més o menys, podem diferenciar dos tipus de fractures, el que anomenem les diaclasses o diaclassis i el que anomenem les falles. Sí? Ara veiem una mica què és cada cosa. Doncs comencem per les diaclassis, no? Les diaclassis són fractures que no experimenten moviment al llarg del seu pla. És a dir, que quan es produeixen es queden allà immòbils. La roca a banda i banda de la fractura no s'ha mogut. Quan es produeixen aquestes fractures? Doncs quan jo estic en tensió. Abans dèiem que tenim forces de tensió, forces de compressió. Quan jo estic tensionant una roca, aquesta roca es pot fracturar d'aquesta forma, obrint-se. D'acord? Quan s'obre, no hi ha moviment en el pla, només hi ha una separació de les parets d'aquesta fractura. En aquest cas, es formen quan tenim la relació entre aquests esforços normals que actuen, sobretot, són coses que hem de tenir en concepte que els geòlegs el temps i l'espai el tenim molt al cap, sempre estem pensant en les tres dimensions, per tant, la relació d'esforços, d'aquests esforços amb totes les direccions que tenim. I aleshores, aquí és quan tenim, es produeixen quan tenim tensió. Doncs quins exemples o com es produeixen aquestes diaclasses? Doncs bueno, es poden produir per descompactació del sediment o de la roca. Si jo tinc una roca que està a quilòmetres de profunditat i per causes geològiques i ràpidament, entès també amb el temps geològic, aquesta roca la poso prop de superfície, què passa? Aquesta roca es comença a descomprimir, no? Si estava pressionada la pobra, de cop i volta, ostres, puc respirar, no? I en aquest, ostres, puc respirar, al separar-se es produeix aquesta tensió i aquestes fractures, aquest diaclassat. També per refredament de la roca. La roca quan es refreda, en comptes de passar el mateix que en el gel de l'aigua, no? Que el gel de l'aigua quan es congela s'expandeix, doncs la roca quan es refreda es contrau. Aquesta contracció provoca el mateix, aquesta fracturació i aquest diaclassat. Bé, hi ha altres possibilitats i aquí doncs, us he ensenyat una mica uns exemples clàssics de diaclassat i dos d'ells els tenim aquí a casa, vull dir, un és Montserrat, tota aquesta forma columnar de Montserrat són diaclasses produïdes per un aixecament lleuger d'aquesta muntanya avui en dia i a causa d'una falla que té davant, aquest aixecament també és tectònic, vull dir que estan jugant diferents forces, i aquí a Montserrat tenim un diaclassat vertical amb una direcció, podem dir, perpendicular a aquesta fotografia, després tenim un altre diaclassat que aniria paral·lel a aquesta fotografia, i finalment en tenim un que va amb la direcció plana. Això ens dona aquesta imatge de Montserrat amb grans boles, no? Aquests turons arrodonits, aquestes columnes, d'acord? Doncs ara ja sabeu per què Montserrat té aquesta forma, no? O qui no ha passat mai per Castellfollit de la Roca. I veu aquelles columnes de basalts, erupcions volcàniques de basalts que estan allà. Aquests basalts, al refredar-se, es contrauen i es diaclassen i formen aquestes columnes tan maques que es poden veure des de la carretera. El mateix que passa en el Camí dels Gegants a Irlanda, no? És una extensa colada basàltica que quan es va refredar va produir això. Aquí ha actuat el mar, ho ha anat aplanant, ho ha anat erosionant i per això veiem aquestes formes hexagonals tan boniques. O Aquí tenim una fotografia del Parc Nacional d'Arches, als Estats Units, on també veiem una fracturació molt intensa, principalment en una direcció, no? De dintre cap a fora de la fotografia, però també veiem algunes direccions així. Vull dir que diaclasses, tot i que sembli que una cosa així és improbable o rara, doncs, o no n'hem sentit a parlar tant, n'hi ha moltes i n'hi ha molt diversos tipus. I ara entrem dintre del que és l'altre tipus de fractures, les falles. Les falles, de diferència de les diaclasses, són aquelles que, quan es trenquem, en el pla aquest de fracturació, experimentem un moviment. Aquest moviment pot ser sobtat, ara parlarem dels terratrèmols, o pot ser lent i continu, la falla es va movent a poc i nosaltres no ho percebem, a no ser que estiguem mesurant la deformació en el terreny. D'acord? Aquest moviment lent i continu no produeix terratrèmols. Pues, bueno, quan es produeix aquest lliscament, aquest moviment de plans, quan estem en compressió, si jo estic comprimint un volum de roca, aquest volum de roca es trenca, tindrà tendència a desplaçar-se. Sí? I aleshores parlem de diferents tipus de falles segons com actuen els esforços i segons com s'estan desplaçant el bloc, un bloc sobre l'altre, el bloc que es troba sobre el pla de la falla del bloc que es troba sota el pla de la falla. En aquest cas, doncs, parlarem de falles normals, falles inverses o falles en direcció, que ara ho anirem veient una per una. Les falles normals són falles on el bloc que tinc a sobre del meu pla de falla, val? Si el meu pla de falla és el meu braç, tinc un bloc inferior, el que està a sota, i un bloc superior, que és el que es recolza sobre aquest pla de falla. Sí? Doncs què passa amb una falla normal? El pla superior o el bloc superior llisca cap avall. Vale? En aquest moment de lliscament, és un moment que s'esfonsa, d'acord? Perquè el que predomina és l'esforç màxim en la vertical. Vale? Jo estic la màxima compressió que estic fent, l'estic fent en el pla vertical. Aleshores, aquí el que estic experimentant és una extensió de la meva escorça. Aquí he posat uns exemples clars, no? Tenim uns nivells de sediments, aquest és el pla de la nostra falla, i si veieu aquests nivells de sediments, això és el bloc inferior, no? Estan tombats així, no? Aquest és el bloc inferior, a l'altra banda tinc el bloc superior, i què ha passat? Aquest estrat de sediments se m'ha baixat cap a aquesta direcció, una falla normal. El mateix podem veure aquí, no? Tinc aquest estrat, baixa, una falla normal. En aquest cas, o un altre cas, són les falles inverses. Què succeeix a les falles inverses? Al contrari, en comptes del bloc superior anar-se'n cap avall, el bloc superior em puja cap amunt. Què produeix això? Un escurçament de la meva escorça. D'acord? I per què es produeix aquest escurçament? Perquè aquest esforç màxim, que abans era la vertical, ara és a l'horitzontal i m'està empujant lateralment això perquè se'm remunti. Sí? En aquest cas, com deia, doncs, tenim un escurçament del que és l'escorça. El tercer tipus de falles, no? Són les falles en direcció, de les que, bueno, molts n'hem sentit a parlar o molts esteu familiaritzats amb, si jo us parlo de la falla de Sant Andrés, tots sabreu on està més o menys, tots em sabreu dir que ha estat generant terratrèmols a la zona de San Francisco, o si parlem de la falla del nord d'Anatòlia, Turquia, que va generar els terratrèmols del 99, totes aquestes són falles que es mouen en direcció. És a dir, que jo tinc un pla de falla, aquest pla, aquesta fractura, i els blocs es mouen lateralment un respecte a l'altre sense implicar cap moviment amb l'horitzontal. Sí? En aquest cas, no tinc aixecaments ni tinc enfonsaments, simplement se'm van desplaçant lateralment els blocs. En aquest cas, quina és la relació d'esforços? Doncs jo tinc que l'esforç principal està també amb la direcció horitzontal i que l'esforç mínim també està amb la direcció horitzontal, el que fa que la relació o la direcció de les forces vagi en un sentit. En aquesta fotografia, realment, o les dues, vaja, es veu clar com aquests nivells blancs groguencs lateralment es desplacen cap aquí. És a dir, aquesta falla s'està movent així. En aquest cas diríem que és una falla dextra. La meva mà dreta ve cap a mi. En l'altre cas, això és Això era la Xina. Això és a la falla de Sant Andrés, allà als Estats Units. I què veiem? Bueno, doncs veiem clarament, no? Aquest canal que s'acaba aquí, pum, està desplaçat i continua cap aquí. Lo normal seria tot estés continu, però es va desplaçar, es va trencar, eh? I això també ens està dient que aquestes falles es mouen en direcció i es mou de forma dextra. Bé, una vegada ja coneixem què són les diaclasses, què són les falles, tot aquest món de la fracturació, tot això dels esforços màxims i mínims, i o més o menys ho coneixem, no? Anem a què genera aquest moviment a les falles, i aquest moviment són els terratrèmols. Què són els terratrèmols? Doncs no són res més que la propagació, a través de les roques d'una sèrie d'ones elàstiques que es generen, bueno, doncs quan jo trenco, quan jo desplaço o quan es desplaça aquest pla de falla i allibera l'energia sobtadament. Com podíem assimilar això? Doncs, bueno, el model és un model de salt elàstic. Com es veu a la imatge, jo tinc un moment 1 en el qual estic acumulant energia en la meva escorça terrestre, en la meva part superficial de l'escorça, vaig acumulant energia, vaig deformant lleugerament al voltant d'aquesta zona i arriba un moment que aquesta energia supera aquest llindar que dèiem abans de la fricció, aquest esforç de cisalla, i es trenca el pla de falla. Aquest trencament allibera aquesta energia acumulada i es produeix el terratrèmol. Val? Llavors això és el que seria el pas 2, que és quan tenim la ruptura sobtada de la falla, aquest salt elàstic. D'acord? Això ens genera aquestes zones elàstiques que es van movent, que són les que la gent sent, no? Però a més també produeix calor. En algunes zones produeix tanta calor que pot arribar a fondre les roques. I què són aquestes zones, aquestes zones sísmiques, no? Aquestes zones elàstiques? Doncs bueno, són el que dèiem, com es propaga aquesta energia a través de l'escorça, de les roques, no? I aquesta propagació es fa a partir de diferents tipus d'ones. El primer tipus d'ones són les P, hi ha dos grans grups d'ones, no? El que són les zones internes, les que viatgen per l'interior de la Terra, i les zones superficials, les que viatgen per la superfície. I aquestes segones són la interacció de les zones internes amb la superfície de la Terra. És a dir, quan jo genero un terratrèmol, se'n produeixen aquestes zones internes, m'arriben a la superfície de la Terra, algunes es reflexen, algunes es refracten amb ones superficials. D'acord? Ones internes tenim les ones P, les que primer sentim, les que primer arriben, les que la gent sent ràpidament. Les ones S són les segones, les que produeixen a vegades un moviment una mica més gran. I finalment tenim les ones superficials, que són les que realment mouen el territori. D'acord? Són aquelles que la gent sent, són aquelles que veiem com es mouen les imatges d'una banda cap a l'altra. Val? Totes tenen diferents formes de propagació i arriben amb temps diferents a partir d'aquestes formes de propagació, però aquí no hi entrarem. No? Una altra cosa que vull que més o menys us quedi clar i que entengueu és això de la grandària dels terratrèmols. No? Tots sentim, quan passa un terratrèmol, els mitjans de comunicació que ens parlen de la magnitud de Richter, ha tingut tant, o escala oberta, o... Val? Els terratrèmols es mesuren de dues formes. Una, a partir de les magnituds, que és l'energia que s'allibera, i per tant és una magnitud física, té uns números, té una formulació. És a dir, quan jo allibero energia puc quantificar-la, i aquesta quantificació, a través d'uns càlculs, a través d'unes formulacions, em dona aquesta magnitud. Aquesta magnitud, hi ha almenys una dotzena de formes de donar-la. Hi ha gent que te la pot donar amb la magnitud de moment sísmic, hi ha gent que te la pot donar amb la Richter, hi ha gent que te pot donar amb l'arribada de la ONLG, hi ha gent, d'acord? Cada institució, cada país, cada agència que està donant la informació, a vegades et pot donar les magnituds diferents. El que hem de tenir clar és que quan algú parli d'una magnitud, està referint-se a l'energia. És un valor directe de l'energia alliberada en aquell terratrèmol. Després, si és una Richter, si és una magnitud moment, si és... Bueno, això ja la gent que hi entengui, no? Però penseu, és magnitud, energia. I aquesta energia no sabem fins quan pot arribar. Fins ara els terratrèmols més grans enregistrats han estat de 9.5 o 9.6, d'acord? Podem tenir terratrèmols més grans? Sí, però necessitem trencar superfícies molt més grans. Hi ha límits físics? Sí, la Terra és un límit físic. No podem trencar tota la Terra. Val? Perquè ho entengueu quan també es parla d'això de magnituds, que és una escala oberta. L'altre tipus de paràmetre que s'utilitza, la intensitat. La intensitat no té res a veure amb l'energia. No és un paràmetre físic. La intensitat és un paràmetre que quantifica com hem sentit un terratrèmol. Val? Si jo estic a casa estirat i passa un terratrèmol i es mou una mica el meu llit, allò és una intensitat baixa. Si aquest terratrèmol comença a tirar cases, això és una intensitat molt alta. Però no té res a veure. Podia ser, per exemple, el terratrèmol de Lorca del 2011. És un terratrèmol de 5.1, és un terratrèmol mitjanet, moderat, però la intensitat en algunes zones va ser de 8 i 9. O sigui, hi ha valors alts. Van caure algunes cases, van trencar coses, a part de morir gent. No? D'acord? Vull dir, una diferència entre el que és l'energia que s'allibera i l'altra com ho sentim. I com ho sentim té implicacions o relacions amb on estem situats, com és el terreny on hem construït, etcètera, etcètera, etcètera. Sí? Bueno. I continuem. Els terratrèmols els localitzem a la superfície de la Terra o a l'escorça terrestre i no els localitzem de forma aleatòria. Tenen una distribució coneguda. Es situen principalment a les zones que anomenem de límits de plaques. Aquí no m'extendré, però aquestes zones són aquelles on les grans plaques tectòniques estan en contacte unes amb les altres i es van movent. És on s'acumula la màxima deformació que tenim a la superfície de la Terra. D'acord? Però bo i així, això no significa que en altres zones que no són límits de plaques no tinguem terratrèmols. Per exemple, la zona de Catalunya no és un límit de plaques i en canvi en els Pirineus hi ha alguns terratrèmols i hi ha hagut grans terratrèmols històrics. D'acord? Vull dir, perquè anem fent pensar que no n'hi hagin, que no els haguem sentit, que no en tinguem un coneixement, no vol dir que no s'hi puguin produir. I el que hem d'anar a buscar és el que em dedico jo o es dediquen altres companys meus, és anar a buscar aquelles falles que poden produir terratrèmols, tot i que encara nosaltres no n'haguem sentit o no tinguem un registre escrit. Bueno, ja entrem una mica amb la temàtica aquesta de la xerrada, no? Sobre els riscos geològics associats a l'activitat humana. I per començar, doncs, us parlaré una mica de la sismicitat induïda. Què és aquesta sismicitat induïda? Doncs no deixa de ser res més que una activitat sísmica que és el resultat d'una activitat humana. És a dir, que nosaltres estem incrementant d'alguna forma artificial el nivell de sismicitat que hi ha en una zona on prèviament aquesta sismicitat no existia o no arribava a aquests nivells. Per tant, estem incrementant artificialment aquesta sismicitat, però algú pot dir, home, però pot passar que la sismicitat comenci a augmentar de forma natural. Bueno, pot ser, no? Però si jo, quan acabo de fer o quan començo a tenir aquesta sismicitat, com ha passat, per exemple, a Castelló, deixo de fer aquesta activitat humana i aquesta sismicitat torna o decau als nivells normals, com passa actualment més o menys, aleshores sí que podem dir que el que hem generat, aquesta sismicitat que hem enregistrat en aquella zona, és una sismicitat induïda. La nostra activitat humana ha induït que es produeixi aquesta sismicitat. Ja us he dit que abans que veuríem una altra vegada aquests gràfics i tornaríem a les equacions físiques, però és més que res perquè entengueu, no us preocupeu de tot això, és perquè entengueu una mica la física que hi ha darrere de tota la producció o de tot aquest fenomen de trencament. No? Què necessitem per causar sismicitat induïda? En primer lloc, tenir falles. Hem vist que generar una fractura costa més, generar una falla costa més que moure coses que ja estiguin trencades. És el que ens dèiem abans. No? Si jo tinc una fractura, aquesta línia m'està indicant quan se'n produirà el trencament o no, i aquesta línia, segona, discontinu, és una línia que correspon a roques fracturades, roques que ja estan fallades. Necessito menys esforç perquè aquest esforç de cisellament se superi i es produeixi moviment. També necessito que en aquesta zona on tinc falles tingui un estat d'esforç crític. Què vol dir això? Que l'energia que he anat acumulant en aquesta zona estigui a prop de produir el trencament. Sí? També pot ser relacionada amb canvis de temperatura. Hem vist que si jo estic escalfant o estic refredant zones, roques, aquestes poden experimentar contraccions o dilatacions. Això pot implicar augments d'esforços normals o disminucions d'esforços normals i la conseqüent producció de terratrèmols. També puc produir aquesta activitat canvis geoquímics. Les roques tenen un quimisme, aquest coeficient de fricció que dèiem abans pot variar. Si jo tinc un coeficient de fricció, actua uns productes químics, podríem dir, i m'estan afavorint que això em llisqui, no? M'estan disminuint aquesta fricció, jo serà més fàcil que es produeixi lliscament i terratrèmols. I finalment, variacions d'aquesta pressió de fluids, aquesta pressió a dintre dels poros de la roca per la presència de fluids. I amb això m'hi estendré una mica més i espero que ho entendrem. Com afecta la pressió de fluids? Bueno, bàsicament de dues formes. Jo puc augmentar aquesta pressió de fluids, és a dir, estic posant més fluids a dintre del meu medi, o puc treure pressió de fluids, estic traient fluids del meu medi, perquè ho entenguem. O estic injectant aigua, o estic traient aigua. O estic injectant gas, o estic traient gas. O estic injectant aigua i estic extraient petroli. O estic injectant CO2 i estic extraient gas natural. Val? Tot té una relació i tot té un equilibri. Si jo faig ràpidament, extrec aquests fluids, això em provoca un desequilibri, una subsidència i la conseqüent augment de les forces normals, és a dir, si jo subsideixo, faig una expansió i que se'm pugui produir un terratrèmol. O també puc augmentar la pressió de fluids, estic posant fluids, estic injectant fluids en el meu mitjà, això es va inflant i vaig carregant tot el meu entorn amb esforç. Gràficament, què passaria? Imagineu, tinc un globus, l'he inflat, i poso un plat a sobre i arriba a una situació d'equilibri. Sí? La cosa està normal, si jo no hi faig res, el plat hauria de continuar a sobre del meu globus. No? Què passa si jo vinc i punxo el globus? Bueno, doncs el globus rebenta, marxa, cau, el plat es trenca. Sí? Si jo trec ràpidament aquests fluids a l'aire que hi ha dins del globus, què passa? Ràpidament el globus explota, el plau clau, el pla cau i es trenca. No? Això seria un símil de l'extracció ràpida de fluids. Un altre exemple, tornem a l'estat inicial. Tinc el meu globus amb el meu plat a sobre, no? I què començo a fer? Doncs en aquest cas començo a bufar. Si jo bufo, el globus es fa més gran, el plat comença a inclinar-se, pot caure i es pot trencar. Sí? Entenem què fa aquesta pressió de fluids quan jo hi poso i quan jo hi trec? Espero que més o menys m'hagueu entès. Bueno, i ara anem als casos, no? Quan es produeix aquesta sismicitat? Quan podem induir o quines activitats humanes indueixen aquesta sismicitat? Doncs bàsicament, a part de les que hi ha aquí, poden hi haurà alguna més, però aquestes són les que podríem dir més importants, no? La primera, tenir explosions controlades. Ara anirem repassant una per una, més o menys què pot ser relacionades amb la mineria, amb la construcció, amb assajos nuclears. Val? També tenim la presència d'embassaments hidràulics, aquestes grans preses per embassar-hi aigua per consum o per explotació energètica. També tenim l'extracció d'hidrocarburs. Avui en dia no ens mouríem si no tinguéssim petroli i no ens escalfaríem gairebé si no tinguéssim gas. Per tant, és una altra activitat important. Els projectes geotèrmics, aquests que fan que escalfen l'aigua i a partir de l'escalfar tenen vapors d'aigua, aquests vapors d'aigua mouen turbines, tornem a generar electricitat. També tenim la injecció de fluids i els magatzems de CO2. Això li farem una mica més de tranquil·litat. I, finalment, no ho tractaré aquí, perquè ho tractaré després específicament, sobre la fracturació hidràulica, el fracking. Doncs, bueno, comencem amb explosions controlades. Com he dit, explosions controlades tenen a veure amb la mineria. Jo necessito treure minerals, o faig forats grans com en aquí, o faig cavitats a dintre de la terra. Les dues coses que m'estan fent? M'estan modificant el meu esforç normal. És a dir, si jo estic traient roca, per explosions. Primer, l'explosió és una font d'energia. Pum! Aquesta font d'energia em pot carregar zones que ja estiguin sobre aquell esforç crític que us parlava abans. Si jo estic augmentant l'esforç crític, tinc una fractura que està en una bona direcció, puc provocar un petit terratrèmol. Normalment no són gaire grans. També pot ser que jo, al fer aquesta explosió, estigui descomprimint altres roques i això, aquesta descompressió, em generi sismicitat. Per tant, bàsicament, el que estem fent és modificar aquest esforç normal sobre la roca. Són les dues que hem comentat. Si anem a parlar de preses hidràuliques, i n'hi ha un munt, i fins no fa gaires anys se sentien els mitjans de comunicació parlar de la presa d'Itoiz a Navarra, no? Hi ha sismicitat associada a preses i bàsicament aquesta sismicitat està associada a la variació d'aquest esforç efectiu d'un o dels dos paràmetres o dels dos alhora. Tornem a pensar. Aquest esforç efectiu o aquest esforç està composat, no?, per l'esforç normal. Jo, en una zona que estava a l'aire lliure, començo a acumular aigua i l'acumulo a l'aigua, l'acumulació aquesta és ràpida. Jo puc omplir un pantà en poques setmanes, depenent de l'aport que tingui d'aigües. No? Per tant, de cop i volta, en allà què hi faig? Pum! I poso una gran massa d'aigua que pesa molt, val? I les roques de sota què els hi passa? Es comencen a comprimir. Val? Estic variant aquest esforç normal, però també lateralment. Aquesta aigua també està empujant lateralment aquesta roca. Per tant, estic acumulant esforç. Si tinc una roca, unes fractures i una zona amb un estat crític, puc desencadenar sismicitat. Però d'altra banda també, evidentment, l'aigua és un fluid que s'infiltra a la roca i comença a omplir aquesta porositat, aquests foradets que jo tinc dintre la roca. Contra més aigua hi vaig aportant, més porositat, perquè hi ha més pes, es va omplint, més pressió de fluids, estic incrementant o estic fent baixar algun dels paràmetres d'aquesta equació, amb la qual m'estic apropant més aquest esforç de cisalla que provocarà que es mogui la falla. Exemples, doncs tenim exemples de grans terratrèmols a la Índia, una magnitud de 6.8. Tornem a recordar, això està fent referència a l'energia que s'allibera i és una energia que va amb referència a la magnitud, a la grandària del pla de la falla. En aquest cas de terratrèmols de 6, estem parlant que es trenquen longituds a la vora dels 10 quilòmetres. Val? Tinc una falla de 10 quilòmetres que s'ha trencat a causa d'aquest ompliment d'aigües. També hi ha treballs en els darrers anys que parlen que el terratrèmol de la Xina, de Sichuan, del 2008, que va provocar centenars de milers de morts, també va ser provocat per l'ompliment d'una presa en allà. I aquest va ser una mica més gran, gairebé de 8, el que estem parlant d'un trencament d'una superfície de falla de la vora de 100 quilòmetres, és a dir, 2 graus de magnitud superiors. A Espanya també tenim sismicitat enregistrada a partir de preses. Un és el que us deia abans, el cas de la presa d'Itoiz, amb un terratrèmol màxim de 4.6, enregistrat el 2004, just quan ja s'havia posat en funcionament o quan ja s'havia recarregat la presa, i l'altre és a Tous, aquí a València, on també s'havien registrat terratrèmols a la vora de 3.5 a l'any 2000. Vull dir que són coses que ens queden properes també, no?, i que veiem que podem desencadenar aquests fenòmens de terratrèmols. Bé, una altra activitat humana que pot induir sismicitat, l'extracció d'hidrocarburs. Si jo estic extraient del subsol els fluids que m'estan mantenint aquesta pressió, puc fer variar aquesta pressió de fluids. El que passa és que en el món dels hidrocarburs cada dia és més rentable el petroli o cada dia és més rentable o cada dia es paga més pel petroli, el que fa rentable extreure petroli de zones on abans no se n'extreia a partir de la injecció. Per tant, què fan? Com es veu a la figura, jo injecto CO2 o altres productes o altres fluids per una banda d'un pou i recupero el petroli amb una altra banda d'un altre pou. Per tant, més o menys, en aquest cas, estic mantenint una mica l'equilibri, no? Però bueno, és el mateix. Què variem en aquest cas? També variem aquesta zona de l'esforç efectiu. Jo estic traient gas del subsol, estic disminuint aquesta pressió de fluids, d'acord? I aquesta pressió de fluids a vegades pot fer variar, pot fer incrementar aquest esforç normal amb el qual puc desencadenar sismicitat. Però és el que us deia abans, per recuperar el màxim quantitat de petroli, que avui en dia és rentable, és necessari, normalment injecto un fluid per una banda i extrec fluid per l'altra, amb la qual cosa mantenc el sistema més o menys en equilibri. Val? Una altra activitat que em genera també sismicitat, doncs els projectes geotèrmics o les estacions geotermals. Les estacions geotermals què fan? S'injecta aigua al subsol a una certa pressió, aquesta aigua va cap avall, arriba a nivells on els gradients tèrmics, les temperatures són suficientment altes, superiors a 100 graus, com per evaporar aquesta aigua, i llavors es recupera aquest vapor d'aigua, em mou turbines, no?, i em genera electricitat. Actualment s'estan començant a experimentar amb sistemes més eficients, en el qual jo faig una fracturació hidràulica, que no és el fracking en aquest sentit, del subsol. Jo el que vull generar és una zona que sigui més fàcil de moure's els líquids més ràpidament i amb aquesta circulació d'aigua freda, aigua calenta o vapor em sigui més ràpid, em generi més energia, m'acceleri tot el procés d'escalfament. En aquest cas, tornem a tenir el mateix, variem aquest esforç efectiu a partir d'increments o extraccions dels fluids, jo vaig variant aquest esforç normal que em pot provocar també aquesta sismicitat. Però a més, en els camps aquests o en les estacions geotèrmiques també s'hi pot produir fenòmens de sismicitat per canvis de temperatura. Jo estic injectant aigua freda o a temperatura ambient al subsol, no? La roca què fa? Ostres, té una mica més de fred, es contrau i pot generar terratrèmols. De totes maneres, segons les observacions, segons els estudis que s'han fet, això sembla ser que genera poca sismicitat induïda. Un altre cas de sismicitat, doncs, és la injecció de gas en el subsol. Aquest gas pot ser CO2. Actualment s'està parlant molt de tots els projectes de segrest de CO2 en el subsol, és a dir, aquest CO2 que nosaltres estem produint a partir de cremar i combustibles fòssils, el petroli, el gas natural, el carbó, d'acord? Estem produint CO2 a l'atmosfera, que provoca aquest efecte hivernacle. Ara sembla que hem de treure el CO2 que estem produint i l'hem de posar en alguna banda. I una de les possibilitats és injectar-lo en el subsol i deixar-lo allà emmagatzemat. Val? Una altra possibilitat és el que va passar o el que tenen intenció de fer a Castelló, no? Un magatzem de gas. Jo tinc un reservori que havia estat de petroli, injecto gas i el poso allà esperant el dia que pugui tenir una necessitat i el reinjecti en la xarxa de gas. En aquí què passa? Principalment el que estic variant és la pressió de fluids. D'acord? Jo en aquest cas estic també injectant o estic traient... en aquest cas estic injectant fluids en el subsol, amb el qual estic augmentant aquesta pressió i tot això em fa augmentar l'esforç normal i tot això doncs, pot provocar terratrèmols. La injecció d'aquests grans volums de gas o d'aquests grans volums de CO2 de forma contínua i prolongada en el subsol és una cosa que s'està estudiant. Encara no se sap ben bé si poden generar grans terratrèmols o no o què passa. Se sap que hi ha una sismicitat que està lligada a aquesta injecció, però encara no es té controlat. Per tant, s'ha d'anar, són coses que s'estan estudiant en estudis pilot i en el futur veurem el que se n'extreu, quines conclusions s'hi arriben. No? I una mica per parlar del que ha centrat les notícies durant el passat mes de principalment octubre, no? Amb tota aquella sismicitat a Castelló, la gent preocupada, evidentment, perquè a casa seva es notaven terratrèmols quan no els havien sentit mai allà a prop i es va començar doncs, a veure què passava i tot això. Bueno, per parlar una mica, el projecte Castor el que vol, com deia fa un moment, és injectar gas al subsol just davant de les costes de Vinaròs, entre Castelló i el Delta de l'Ebre. I aquesta estructura, aquest projecte, està composat de dues infraestructures. La primera, l'estació de terra, és allà on es farà la distribució del gas si hi ha necessitat, i l'altra, la plataforma mar. I si aneu cap a Castelló, algun dia passeu per l'autopista, us trobareu, quan just travessar la frontera de Catalunya amb Castelló, us trobareu aquesta planta que hi ha aquí dalt, ja està construïda, està per posar a punt, per posar a funcionar, i si mireu al fons, al mar, a l'horitzó, veureu la planta, veureu la plataforma d'injecció a baix. Vull dir, tot ja està preparat. Aquí ha fallat poder alguna cosa, s'ha de pensar. Què volen fer aquesta gent o què volen fer amb la plataforma? Bàsicament volen injectar gas en el subsol, aprofitant un jaciment petrolífer anterior, explotat als anys 80, d'acord? I en aquell jaciment mantenir-hi el gas. Mantenir el gas allà fins que si hi ha una necessitat de consum, i llavors ells el tornaran a posar en circulació. Quan hi ha necessitat de consum? Mesos de gener, mesos de febrer, anuals. En aquestes zones del Mediterrani tenim dèficit de gas natural en els mesos d'hivern. Per tant, és una necessitat que s'ha de cobrir d'alguna forma. I aquí semblava que donava una resposta. Què va passar? Doncs, aquí vam observar que això és està dividit el calendari en 10, representa cada punt d'aquests, punt 5, no és que sigui el mes de maig, sinó que és la meitat de l'any, d'acord? I observem que a finals d'any hi ha un increment molt acusat de la sismicitat, d'acord? Això són els números de terratrèmols per al temps o per fracció de temps. Fixem-nos que hi ha un increment molt sobtat. Aquí què veiem? El mateix, una relació entre la quantitat de terratrèmols en la vertical i la magnitud d'aquests terratrèmols a l'horitzontal. Fixeu-vos que la majoria dels terratrèmols són terratrèmols a la vora d'una magnitud 2. Una magnitud 2 és pràcticament imperceptible. O sigui, hem d'estar al llit i sentirem com es mou una mica tot, però res més. Quan nosaltres sentim coses a partir de 3, 3,5, d'acord? Vull dir que 2 és una cosa que gairebé no sentim. Què va passant aquí? Que hi ha 3 terratrèmols que superen la magnitud 4. Tot i estar a 10 quilòmetres de la costa, la gent a la platja ho va sentir. I a més, allà hem de tenir en compte que estan posades Vinaròs i totes aquelles ciutats, les cases d'Alcanar, estan posades sota una plataforma de sediments poc consolidats, poc cimentats, que quan arriben les zones sísmiques tot es mou. Val? Si mai teniu curiositat, si vosaltres poseu sorra dintre d'una galleda, tenim aquí la platja fantàstica d'Arenys, no? Posem sorra a la galleda o posem aigua i després a poc hi anem posant sorra, i anem posant sorra, i anem posant sorra, i anem posant sorra. Arribarà un moment que podem tapar i a sobre tindrem sorra. Però si jo començo a donar cops, veurem com tota aquella sorra que semblava consolidada es mou, inclús l'aigua, brolla cap a fora. Val? Això és el que pot passar també en aquelles zones. No? Tenim una vibració, tot i que sigui lleu, quan es mou allò, la sentirem més que, per exemple, si tenim una casa amb una roca, on la roca es comporta més homogèniament, no és tan fàcil de sentir aquests terratrèmols. Aquí és una mica perquè veieu la distribució temporal de la sismicitat a la zona. El primer mapa, el mapa de la vostra esquerra, és un mapa que posa la sismicitat enregistrada per la xarxa de l'Institut Geogràfic Nacional, des de l'any 81 fins al dia abans de que comencés o s'establís aquest inici de la crisi sísmica. Fixeu-vos la poca sismicitat que hi ha a la zona. Tots són terratrèmols inferiors, o gairebé tots inferiors, a 2,5, els pocs que hi ha. I en aquests, són 20, 30 anys més o menys, no? Només s'han enregistrat 4 terratrèmols amb una magnitud superior a 3. Què passa a partir del dia 5 de setembre? Crec que la imatge és clara, no? Hi ha un augment brutal de la sismicitat i aquest augment brutal de la sismicitat està concentrat en una zona. Aquestes són les coordenades que jo vaig trobar del pou d'injecció de la Castor, no? Aquí. I tota la sismicitat està al voltant. Per tant, sembla especialment i temporalment, en l'espai i en el temps, que hi ha una relació directa de la sismicitat amb la injecció d'aquests gasos, d'aquest gas natural. Però a més és que en el moment que van deixar d'injectar, la sismicitat va decaure i ara està pràcticament a nivells normals, algun pic, però pràcticament a nivell normal. Per tant, és un cas clar de sismicitat induïda per la injecció de gas. I ara passem a l'altre gran o bloc de la xerrada, que és la fracturació hidràulica o el fracking. La fracturació hidràulica no és més que un procés natural de fracturació de la roca quan jo injecto un fluid a alta pressió. Quan jo vaig a caminar per la muntanya puc veure venes de quars, a vegades aquelles coses que estan com cargolades a les roques, que són més cristal·lines, més blanques, allò és una injecció d'un fluid, aprofitant una fractura o el que sigui, o ell mateix, per la pressió que tenia, s'ha anat infiltrant i ha anat fent aquest recorregut. També puc trobar dics, quan jo tinc vulcanisme, a vegades en aquest vulcanisme se m'injecten altres magmes i també a més pressió i fracturen aquesta roca. Per tant, la fracturació hidràulica no deixa de ser un fenomen que podem veure a la natura com moltíssimes coses, no? En aquest cas, la fracturació hidràulica induïda el que fa és injectar moltes o grans quantitats d'aigua a molta pressió barrejades amb sorres o propans, que són productes químics que van a dintre de l'aigua, i a part d'això, o són gels químics, perdó, i a part d'això, una altra sèrie de productes. Ara veurem una mica què és el que fa cada una d'aquestes coses. L'objectiu d'aquesta injecció a alta pressió, bàsicament és generar fractures petites que afavoreixin que es mobilitzi l'hidrocarbur que ha quedat atrapat a dintre d'un cert tipus i específic tipus de roca, que s'anomenen, o si heu sentit parlar, shale rocks. Els shale rocks són llims i argiles. I ara, a continuació, us explico una mica què és això. Un llim, una argila, en aquest cas un shale rock, és una roca detrítica, és a dir, una roca generada per les corrents dels grans que es van erosionant per sobre de la superfície. Per exemple, una roca detrítica és el que passarà amb el que tenim a les platges, sorres. Quan es petrifiquin aquestes sorres tindrem una roca detrítica, o a la riera, no? Quan es petrifiqui el sediment aquell de la sorra de la riera tindrem una roca detrítica. En aquest cas, què és un llim? És una roca detrítica de gra molt fi, són fangs. Imagineu, quan tenim aquelles basses, aquelles capetes fines, allò, si es petrifiqués, donaria un llim. Quan parlem de shale rocks, quan aquests llims estan fortament laminats, són molt impermeables. Què provoca que siguin laminats i aquests grans tan fins? Que tinguem poca porositat, pocs foradets entre els grans, perquè si són molt petits, no, s'acomoden millor entre ells i generen poca porositat. I la poca que hi ha no està interconnectada. És a dir, aquesta porositat d'aquí no es comunica amb la porositat veïna, el que genera poca permeabilitat, transport d'un fluid al llarg d'aquesta roca. Si barregem aquestes dues coses, gairebé que tenim una roca impermeable. No permet que les coses surtin del seu interior ni les traspassin. Al mateix moment, aquestes argiles o llims laminats són, podríem dir, la roca mare d'un hidrocarbur, és a dir, allà on la matèria orgànica s'ha madurat, d'on prové, la roca magatzem, allà on es magatzema, perquè aquest hidrocarbur que ha madurat en allà, i aquest hidrocarbur pot acabar sent petroli o pot acabar sent gas, maduren allà dintre, no es mou d'allà dintre, per tant, aquesta mateixa roca és la magatzem, i finalment és el segell, perquè com que l'estic emmagatzemant però jo tampoc la deixo sortir, estic segellant, estic privant de que això se'n vagi. Per tant, aquesta roca, aquest shale rock o aquest llim laminat, està complint els tres criteris per tenir hidrocarburs explotables, que jo els pugui anar a extreure. Val? Què busca una plataforma de perforació o com funciona una plataforma de fracking, de fracturació hidràulica? Bueno, jo tinc lo normal, un pou, no? On hi estic fent una perforació cap avall, en principi, i quan arribo al meu nivell d'aquestes argiles laminades, el pou, en comptes de ser vertical, passa a ser horitzontal. Per què? Perquè, clar, jo el que vull és trencar la roca, el poso horitzontal, puc trencar la roca, tot el nivell aquest de roca més o menys horitzontal, i tinc més superfície d'actuació. Normalment, en els primers metres d'aquesta perforació va amb una cimentació lateral per evitar escapaments de fluids que puguin contaminar els meus, aquí, el meu aqüífer d'aigua, és a dir, aquella aigua que jo extrec per regar els camps, per beure, d'acord? Per usos, podríem dir, nostres, civils o de consum. Val? En aquí jo injecto aquest producte o aquesta aigua a pressió, aquesta aigua està trencant les roques, aquestes mobilitzen els gasos que estan dintre d'aquesta porositat, perquè quan jo trenco estic afavorint la connexió i la fuga, val? I després ho puc recuperar. Són dos moments diferents. Primer perforo, faig fracking, després canvio el sistema i el que faig és extreure. Val? O sigui, són dos moments. Què va associat, a més, en aquestes estacions o aquests pous de fracking? Bueno, grans basses perquè jo pugui emmagatzemar aquesta aigua que ja em surt després de fer la injecció. Jo l'haig de posar en alguna banda, doncs aquestes basses. També tinc fugues de gas que l'haig d'anar cremant. Tinc un transport bestial de material. Ha d'entrar i sortir contínuament camions carregats amb aquesta aigua que jo haig d'injectar. Ara veurem de les quantitats que parlem. Vull dir que tot això implica una afectació en el territori a part de la zona del subsol. Però això és bàsicament el mateix que passa amb un pou de gas natural, amb un pou de petroli. Parlant de números relacionats amb la injecció aquesta de fluids. Doncs, bueno, el fluid injectat, com us he dit, és principalment aigua. Per cada pou jo estic on necessito entre 15 i 30.000 metres cúbics d'aigua, o sigui, una bestialitat. Aquesta aigua, a més, la barreixo amb zona, amb sorres i propans, que el que fan és evitar que aquestes fractures que jo estic generant es tornin a tancar una vegada deixo de posar aquest fluid a pressió. I, finalment, hi posem additius químics que afavoreixin el trencament per una banda de la roca i després també l'alliberació i la sintetització d'aquest hidrocarbur per poder-lo extreure novament cap a fora. Teniu una mica els números, fixeu-vos que és poc, però no està gaire clar quins són aquests elements, ningú té obligació de comentar què és el que està fent servir per produir aquests additius químics que van a les roques. En quant a producció de gas o d'hidrocarburs, doncs, bueno, es veu que els números, depèn de qui te'ls dona, ballen, es produeix més o es produeix menys. Sembla que en el primer any es produeix a la vora entre el 50 i el 80% de tot el que es produirà en el pou en els anys de vida. En els propers 5 anys d'explotació es produirà un 20% del que havia produït en els primers anys de vida i a partir d'aquests 5 anys la producció baixa radicalment a menys d'un 5% del que jo havia produït el primer any. Això que genera que en períodes curts d'una desena d'anys jo hagi d'estar contínuament injectant o contínuament fent pous per poder mantenir una producció estable. El que sembla que no està donant un rendiment que és el que es buscaria. Riscos que estan relacionats amb el fracking o amb la fracturació hidràulica, o millor dit, podríem parlar d'impacte ambiental en aquest cas, no? Bueno, primer, grans consums d'aigua. Jo haig de treure l'aigua d'alguna banda i si estic en zones que són seques, doncs tindré dèficits d'aigua per algú. Ja pot ser per la població, rarament, o pot ser per la vida, o pot ser per l'agricultura, o pot ser... A part, si jo estic traient aigua d'aqüífers que estiguin prop de les costes, puc provocar una salinització de les aigües de regadiu. Val? Això no és per extracció o per fracking, però el delta del Tordera passa. A les èpoques de regadiu s'extreu molta aigua per regar, la cunya o el tascó d'aigua salina que hi ha al delta puja una mica cap a dintre. En èpoques on hi ha recàrrega de l'aqüífer perquè hi ha pluges, perquè el Tordera baixa ple, hi ha el tascó aquest d'aigua salada torna una mica cap enrere. Per tant, hi ha variacions naturals, però també poden haver variacions artificials. Un altre problema, un altre impacte ambiental és l'emissió de gasos volàtils, metà o inclús gasos que puguin estar relacionats amb productes radioactius com el radó. Tot i que en teoria això no ha de passar, perquè tots diuen que estan molt ben segellats, que bueno, Hi ha casos i s'observen fugues de metà amb sistemes d'aigües i d'aixetes. Hi ha un documental, jo no l'he vist, però ahir ho comentava amb uns companys, que es diu Gasland, que t'ensenya imatges espectaculars de gent obrint l'aixeta a casa seva i fotent-li foc i cremant. Vull dir que hi ha coses que, tot i que algú negui, poden passar o passen o succeeixen. Bueno, també tenim problemes de radioactivitat. El fracking no només s'utilitza per gas natural o per petroli, també s'utilitza per extreure urani. I tornem, l'urani l'utilitzem a les centrals nuclears per generar electricitat. També, com hem vist, no? O com es veu en aquesta fotografia d'aquí baix, implica un ús intensiu del sòl. Tot i que actualment s'utilitza un pou de perforació i diverses branques laterals, no deixa de implicar que hi hem de posar camins per arribar-hi, que hi han de passar camions per sobre. Vull dir, tot això implica una degradació i un impacte en el nostre sòl, en el nostre territori. També, tot i que també no hauria de passar, hi ha problemes de contaminació en els aqüífers d'aigua natural, en els que utilitzem per beure o en els que s'utilitzen per regar. I finalment, doncs, també hi ha problemes, o sembla que poden haver problemes de sismicitat induïda. Jo vaig llegir un treball o un informe d'un col·lega i deia que s'havia enregistrat un terratrèmol màxim d'una magnitud de 4.0 als Estats Units. Jo no he trobat gaires més exemples de sismicitat amb grans terratrèmols o terratrèmols moderats en la literatura reportada. Per tant, no sembla que produeixi una excessiva sismicitat en el mateix producció. No? Però, a més, la gent que es fa aquest el fracking o que fa la fractura hidràulica, ja ho monitoritzen, tot aquest efecte de la sismicitat, perquè el que ells fan, bàsicament, és anar trencant la roca, provocar falles petites per connectar. Llavors, amb aquesta monitorització de la sismicitat, ells poden veure cap on s'està extenent el seu reservori, si estan trencant amb la direcció que els interessa, si han de fer alguna modificació. Per tant, ells mateixos ja ho van seguint, ja tenen un interès amb aquesta petita sismicitat. Però estem parlant de coses realment petites, del que anomenem microsismicitat, inferior a magnituds de 2. Val? Gairebé no són perceptibles en superfície. Bueno, ja per acabar la xerrada, no? Crec que ja va tocant, no? Vull fer unes petites observacions o uns petits comentaris. No? En el primer cas, relacionat amb la sismicitat induïda. De la sismicitat induïda, coneixem el mecanisme, us l'he explicat. Variacions d'aquest esforç normal o variacions d'aquesta pressió de fluid, que quan arriben a uns certs nivells provoquen que l'esforç se superi, aquest esforç de cisalla en els plans de fracturació. Però el que no podem fer, encara no tenim informació, és per acuradament predir quina serà la magnitud que produiran aquesta sismicitat. No en tenim ni idea, perquè no sabem quanta energia crítica o quin estat és aquella energia que tenim en aquella zona, si tenim falles que estan properes al trencament o no, quin és l'esforç que hi ha allà dintre. Vull dir, encara hi ha moltes incògnites que s'haurien d'anar resolent o monitoritzant en el futur, perquè realment jo no puc dir quin estat d'esforç en aquests moments hi ha aquí a Arenys, per exemple, avui, d'acord? Perquè no tinc dades. Aleshores, hauria de posar una sèrie d'aparells perquè em diguessin més o menys quin és l'estat d'esforç que tinguen aquí. Si us interessa tota la temàtica, hi ha un informe del Consell de Recerca Nacional dels Estats Units, de l'NRC, que parla específicament de la sismicitat o induïda per l'activitat tecnològica, és a dir, tot el que jo us he estat comentant ara mateix. Moltes de les dades que jo us he presentat aquí venen específicament d'aquest informe. I aquest és un informe que es va fer ara fa un parell d'anys. Vull dir que és una cosa bastant moderna, és una cosa que s'està treballant, és una cosa que s'està fent recerca. Sobre la fracturació hidràulica, dir que sembla, o més que sembla, que té un fort impacte ambiental, no? Però també la sismicitat és equiparable a la d'altres projectes o les altres tipus d'extraccions d'hidrocarburs, amb la qual cosa no implica en quant a sismicitat un greuge. No? Si el mateix, si voleu més informació, si us interessa la temàtica, l'any passat, em sembla que va ser el mes de febrer, el mes de març, el doctor Mariano Marzo, de la Facultat de Geologia d'aquí de la Universitat de Barcelona, va fer una conferència que la podeu trobar a la pàgina web de la Universitat de Barcelona. Busqueu uv.edu/uvtb i allà poseu Mariano Marzo i us sortirà totes les xerrades, que sempre fa xerrades d'aquestes relacionades amb divulgació sobre energia, petroli, l'economia. A vegades són molt interessants. O un punt, ell dona unes versions, no?, sobre el que és això del fenomen del fracking i l'economia al voltant del fenomen del fracking. I un altre punt sobre això mateix el dona l'Antonio Turiel. L'Antonio també és doctor, és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, on jo treballo, i ell té un blog que es diu el Crash Oil, no?, aquest Crash Oil que diuen que estem arribant del pic del petroli, de la producció, i que tota la recessió econòmica hi té una certa relació. Bueno, potser són dos punts contraposats, no?, dos punts que estan no en contra, però donen dues visions diferents d'aquest fenomen i del que hi ha la relació, i així doncs, bueno, podem tenir una informació i ens podem fer l'opinió en general. I finalment només vull fer una observació pel que jo us deia, perquè ens anem a casa pensant una mica què és el que passa. I és que la majoria dels casos que jo us he comentat avui, tant de sismicitat com induïda, com aquest de la fractura hidràulica, tenen una relació directa amb la producció d'energia. I aquesta energia va en funció de la nostra demanda. Per tant, si volem evitar tots aquests fenòmens, tota aquesta implicació socioambiental, de riscos, de què pot passar, hem de començar a plantejar-nos un canvi en el consum energètic. Sí? Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.
Sí, bona nit. Ha sigut clara i sintètica i amb bones recomanacions. Vàries preguntes. Vinaròs, se sap, o vaig sentir que havien començat a injectar. Se sap a quina pressió van arribar?
Jo, per curiositat, vaig començar a mirar això, tot aquest fenomen de Vinaròs, just abans que això succeís. Perquè hi ha una amiga meva em va dir: escolta, Héctor, allà on tu vas fer la teva tesi doctoral hi ha un increment de la sismicitat. Val? Vaig estar-ho seguint, van haver aquests terratrèmols grans, jo vaig estar seguint i mai vaig tenir clar quina pressió havien injectat. Però també t'haig de dir que hi ha hagut bastant hermetisme en aquesta temàtica i s'ha portat d'una forma... Bueno...
Sí. Una altra cosa, en el fracking has donat valors, per exemple, d'injecció de litres d'aigua. Se sap a quina pressió s'arriba en la injecció? I en tot cas vaig sentir que el gas s'anomenava, el que volien extreure, estic o alguna cosa així.
El què?
El gas que volien extreure era gas estic o alguna cosa així, van dir?
Jo suposo que el gas és gas natural, no? El petroli és petroli natural, o sigui, són hidrocarburs. Hi ha diferents tipus d'hidrocarburs depenent del tipus de carogen que l'origina, del tipus de maduració que ha tingut aquest hidrocarbur. Hi ha infinits paràmetres, bueno, no tan infinits, no? Hi ha 4 o 5, que a la llarga donen diferents tipus de productes d'hidrocarburs. Gas natural, que pot ser el metà, pot ser altres tipus, els hidrocarburs, els pesats, els lleugers, i tot això després és el que es refina i acabem consumint nosaltres en els cotxes, en les calefaccions, en les calderes, etc, etc. La pressió d'injecció que utilitzen en el fracking, no la sé. Però tingues en compte que no pot ser una pressió baixa. Vull dir, per anar allà a profunditat i trencar la roca ha de ser...
No saps sobre quin valor, no exactament, però de quins valors estem parlant?
No.
Quina magnitud?
També has parlat del petroli, amb aquestes quantitats ingents de petroli que fa anys que s'està traient del subsol de la Terra, què et sembla? En fi, potser tens la sensació de que hi ha molts buits, no ho sé, que hi ha per allà sota.
No, tu tingues en compte que la imatge a vegades que tenim del petroli o del món del petroli, no, és que són grans forats a dintre de la Terra. I això no és veritat. Val? La primera cosa que ens hem de treure del cap és que el petroli està emmagatzemat en bosses de petroli. No, està emmagatzemat en porositat. Està emmagatzemat en sorres tipus la platja, que són sorres que tenen una porositat, el que passa és que ja són roques, estan al subsol, i el petroli està posat allà dintre, en aquells foradets. D'acord? A vegades tinc roques que sí, que tenen a dintre unes cavitats més grosses, on s'hi pot acumular més quantitat de petroli, però bàsicament és això, les grans bosses. Sobre el tema del petroli i dels anys que s'està extraient, us torno a remetre aquest bloc del doctor Antonio Turiel. Estem arribant al pic de la producció del petroli, o ja hi hem arribat. Val? Què vol dir això? Que actualment comencem a consumir o a necessitar més petroli del que estem produint. Val? I per això, precisament per això, s'estan intentant de treure petroli o hidrocarburs d'altres fonts, com per exemple la fracturació aquesta del fracking, la hidràulica, val? Perquè és una forma no convencional de petroli, per intentar pal·liar aquesta... Ara estem en una plataforma de producció, sembla ser, que en 10, 15, 20, 25 anys ha de començar a caure. Sí? Per tant, el que estem intentant és la diferència entre el que jo necessito i el que jo produeixo, aquest rang, començar-lo a suplir amb altres formes. Com que no volem canviar, o sembla que no hi ha intencions de canviar el negoci o la forma de treballar amb l'energia, bueno, hem de canviar per una altra forma. No?
Bona nit. Només un aclariment. Jo tenia entès que la massa que formen els continents, hi havia la Terra, evidentment, amb un nucli, el nife, on predomina el níquel i el ferro, i que això era com una mena de crosta que es desplaçava, i que això s'esberlava en trossos, i hi havia una coincidència, Àsia anava cap a l'est i Amèrica l'estava esperant. Llavors tot el perfil de l'Atlàntic encaixa amb el perfil atlàntic dels Estats Units, sembla ser tot això.
Sí, sí.
Però bueno, per això estem parlant de milions i milions i milions d'anys, perquè sí. Si el plegament dels Andes té volcans, és perquè es va plegar. Aquella placa venia cap aquí, es va arronsar i ja tenim els Alpes o tenim els Andes. Per això és un problema que, bueno, si el resultat que de tot això deriva és més benestar i més petroli que el necessitem, perquè això d'arribar al pic ja ho havia sentit a dir, de què aviat s'acabarà. I quan s'acabi què? S'acabi
què? Jo crec que tots ens fem aquesta pregunta, no? Hi ha milers de pel·lícules d'aquestes apocalíptiques que parlen de la societat després de l'exhauriment del petroli. Jo crec que o canviem una mica de mentalitat en quant al consum energètic o anem a un cataclisme, no? Vull dir, ens hem d'adaptar i els homes som éssers vius que ens adaptem a infinitat d'ambients i a infinitat de situacions, i aquesta no té per què ser diferent. No té per què ser catastròfic. Crec que som suficientment intel·ligents com per donar un pas endavant i superar situacions i aportar solucions. Jo crec que és el principal.
Mira, jo tenia una pregunta per fer, però ja m'ha quedat aclarida amb l'explicació que ha fet. Però ara me n'ha generat una altra, no? Vull dir, si...
Això és bo, això és bo.
Si aquí a Castelló es fa tot l'invent aquest, i a posteriori es descobreix que s'ha produït aquesta sismologia, per què no es feia al revés? No s'hauria de fer al revés, primer fer els... Sí? Dic, per què no creu que hauria de ser al revés? Que primer es facin els estudis geològics abans de començar a fer plantes i extraccions i tota la història?
En aquest sentit, també va haver una conferència on hi havia el president del projecte d'aquí del Càstor, el del Potro, no? I ell va comentar, i també podeu anar a la pàgina de la Universitat de Barcelona, a la UBTV, i ho torneu a buscar, i aquest senyor comentava que em sembla que van demanar, o sigui, van haver de fer informes per 49 permisos diferents per poder entrar amb el que era el període d'explotació, no? O el període d'injecció. O sigui, que s'han fet estudis. N'hi ha molts, de fet, d'estudis. Què ha passat? Bueno, tornem al mateix. Hi ha una falla. Hi ha una falla que jo, quan vaig fer la meva tesi doctoral, ja vaig dir que aquella falla podia ser activa o tenia una alta probabilitat de ser activa. Però no es poden establir quin era el nivell d'esforç que ja teníem acumulat, si estàvem prop d'un esforç crític o no. Això és molt complicat de saber. Bueno, ells també et diran que quan van fer les extraccions de petroli gairebé no hi va haver sismicitat.
Passo una altra pregunta.
Sí, no t'ho discuteixo.
Bona tarda. És diferent. Una cosa és treure i l'altra és posar.
Sí, sí.
I aleshores és més perillós, suposo, posar, que és el que et pots dir, no? Les contraccions i això per a començar. Jo faria una pregunta una mica a banda, no? Que s'ha dit, la famosa falca dels Estats Units, Los Angeles, és, no? O San Francisco. El gran terratrèmol que ha de vindre.
Sí.
Això, fins a quin punt està contemplat, o està estudiat, o estan esperant?
Mira, tu ara pots veure els mapes que donen de perillositat sísmica dels Estats Units, i ells estan donant una altíssima probabilitat de que hi hagi un terratrèmol gran, i estem parlant de superior a 7, a la zona de San Francisco, imminent. Imminent vol dir 10, 20, 30 anys. Però ells donen, en els propers 30 anys, donen una probabilitat d'un 90% que això passi. Val? Com se sap això? La falla de Sant Andrés se sap que produeix terratrèmols de 7 a la zona de San Francisco aproximadament cada 100 anys, perquè s'han fet estudis que aquests estudis mostren que sí, que aquesta falla en el registre geològic es mou cada 100 anys i cada 100 anys es mou generant uns desplaçaments similars, és a dir, unes magnituds similars. L'últim va ser 1906. Han passat gairebé 110 anys.
Una mica ja han contestat. Era, a veure, si el sistema fracking és tan nociu per al medi ambient i per tot plegat, com és que encara fa el sistema fracking per sí. Buscar gas i perquè últimament al Berguedà hi han hagut prospeccions i ha estat gràcies al civil, a la gent que ha protestat i s'han aturat. Quina postura hi ha a nivell de govern?
Jo això a nivell de govern no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, però és el mateix que et deia, vull dir, si tu explotes el fracking, una altra cosa és que es pugui fer, una altra cosa és que hi hagin les condicions, una altra cosa és que hi hagin les roques i que aquestes roques hi hagi suficient gas com perquè siguin explotables. No es compleix a tot arreu. Val? Això ho hem de tenir primer clar. Que ells facin exploració no significa que en breu hi puguin fer explotació. Val? I després és, necessitem cobrir la demanda. Jo no ho defenso, eh? Però jo et poso els dos contrapunts. Estic d'acord, no és una activitat mediambiental agradable o complaent o el que sigui. Vale? L'extracció de petroli és destructiu, l'extracció de gas natural és destructiu. Si vas a la vora dels camps de petroli, val? Però necessitem aquesta energia. Perquè si volem anar a Barcelona amb cotxe, no justifica, m'entens? Jo no hi estic d'acord, però hem de pensar en quines necessitats tenim. Perquè tots volem anar estar calents a casa i tots volem anar més ràpid que a Barcelona i anar de vacances on ens porti el cotxe. Però Però les energies alternatives és una cosa que s'ha de veure, però sembla que no cobreixen ni arribaran a cobrir tota la demanda d'energia que necessitem. Les energies alternatives solars, eòliques, es basen tot, el que nosaltres acumulem energia, amb terres rares. Els grans imants aquests que utilitzen els aerodegeneradors estan basats en terres rares. Les plaques solars utilitzen terres rares. Si són rares, és perquè no n'hi ha masses. Val? És que tot és...
Passa una altra.
Continuant amb el problema del pic de petroli, sí. He sentit algun comentari respecte a tots els vessaments que hi ha hagut, que no han sigut pas pocs, en el fons marí, pensar en la idea de recuperar aquest petroli. Sembla que s'està, en fi, estudiant aquest tema. Ens pot dir alguna cosa, si n'ha sentit alguna cosa, perquè això ecològicament, si s'intenta recuperar aquest fons marí que s'ha tornat ja quasi amb un fang, això és destrossar tota la fauna i flora marina del fons dels oceans. Sap alguna cosa respecte a això?
Jo, sobre la recuperació de petroli del fons del mar, de vessaments i tot això, no en tinc informació ni sé si s'està fent. Sobre les destrosses que es fan sobre el fons del mar, bueno, n'hi ha moltes i moltíssimes, i no hem d'anar pas a l'extracció del petroli, sinó podem anar a l'extracció de la gamba de Palamós. Val? Pesca d'arrossegament. Hi ha un article publicat també per gent d'aquí de l'Institut de Ciències del Mar, que va sortir a una d'aquestes grans revistes internacionals, que és el Nature, on ensenyaven que el fons del mar, aquí al Canó de Palamós, uns quilòmetres aquí al nord, estava com si l'haguessin llaurat. Literalment. Hi ha imatges que dius, mare de Déu, sembla que hi hagin passat el tractor, i són les pesques d'arrossegament per la gamba. Tota la nostra activitat, tota la nostra activitat té unes implicacions.
Bona tarda. Sobre això que parlaves de Vinaròs, sembla ser que aquest magatzem de gas es feia sota un espai que hi havia hagut, doncs, com has dit tu molt bé, una sèrie d'onces de pous de petroli.
Sí.
Llavors, la pregunta és, esclar, també has comentat que aquest petroli s'extreu a base moltes vegades d'injectar aigua, en un espai on les pedres que hi ha són poroses i poc consistents. Si el petroli que tots tenim que té, sabem que té una densitat, s'extreu, sí, sí. I per poder aprofitar més aquest petroli s'hi va injectant aigua, els primers temps potser no passa res, perquè les parets queden més o menys brutes de petroli, però aquella aigua allà sota va estovant les pedres, i la porositat que poden tenir aquestes pedres no és el mateix estar compactada amb petroli que estar compactada amb aigua. Perquè, llavors, això lliga una cosa. Els països on són grans productors de petroli hi ha grans terratrèmols. O sigui, s'ha establert una relació entre els pous que s'injecta aigua o els pous que no s'injecta aigua.
Per exemple, grans terratrèmols, grans països productors de petroli, Estats Units, a la zona de Texas, produeix molt, o havia produït moltíssim petroli i no s'hi produeixen terratrèmols. En contraposició, anem al Japó, s'hi produeixen enormes terratrèmols i no tenen petroli. Val? No hi ha una relació directa. Després, amb aquesta reflexió de introduïm aigua i s'estoven les roques, això tampoc és veritat. O sigui, jo puc tenir una roca i li poso aigua o la poso en un fluid i la roca no s'estova al fons. Val? Hem de pensar que, tot i que tingui porositat, tot i que tingui cavitats, la roca és una roca. És una cosa dura, val? Que està compactada. I el que fa l'aigua o el petroli és encabir-se. L'única diferència és aquesta densitat que et fa que hi tinguis més o menys possibilitats. No? És més dens, ocupa més espai, però en el mateix espai que ocupa el petroli hi puc posar aigua i seguiran mantenint més o menys la pressió de porus. Jo no dic que no hi hagi sismicitat, sinó que hi ha un cert equilibri i que la sismicitat és menys alta o de magnitud més reduïda. No?
Ja només això. Tu has dit, com a exemple, es agafa una gallada d'aigua, s'hi posa sorra, i llavors tu hi vas posant aigua, i sembla que està compactada, la bellugues i allò es desmunta. Si es fa la mateixa prova amb petroli, que és molt més viscós,
sí,
almenys aquell que hi havia a Galícia,
sí, sí,
tu li vas donant cops a la gallada, et costaria molts més cops desmuntar l'estructura.
Sí, però de totes maneres, si tu en aquesta gallada, jo deia, tu omples una gallada d'aigua i li vas posant sorra. Si tu l'omples de petroli, no arribaràs mai a posar-li la mateixa quantitat de sorra, perquè és molt més dens el petroli. No? No, la flotabilitat que té l'aigua, la sorra, és molt superior a sobre del petroli que en l'aigua. Per tant, costarà més d'enfonsar-ho. Però sí, això són fenòmens relacionats amb la densitat dels fluids i les densitats de les roques.
Gràcies.